Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El viatge. La meva família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatà la guerra. Dia rere dia succeïa una nova desgràcia al nostre voltant, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emporta el meu pare. Des d'aquell dia tot es torna més i més fosc i la meva mare estava més i més preocupada. Fins que un matí una amiga de la meva mare li va explicar que molta gent marxava. Escapaven cap a un altre país, un país llunyà amb unes muntanyes molt altes. On anem? Li preguntàvem a la nostra mare.
A un lloc segur,
ens contestava. I on és aquest lloc? Tornàvem a preguntar. Ens ensenyà fotografies de ciutats estranyes, de boscos estranys i també d'animals estranys, fins que finalment sospirà.
Anirem allí i mai més no tornarem a passar por.
No volem marxar, però la mare ens explica que serà una gran aventura. Posem les nostres coses dins les maletes i diem adéu a tothom. Marxem de nit per evitar ser descoberts i viatgem durant molts dies. Com més ens allunyem, més coses deixem enrere. Finalment, aconseguim arribar a la frontera. És un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Una tanca que no s'obre i que haurem d'escalar. Però... Oh, no!
Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut.
Cridà un vigilant molt enfadat.
Estem esgotats i no podem tornar enrere.
Quan es fa fosc, els sons del bosc m'espanten. Però la mare està al nostre costat i ella mai té por. Tanquem els ulls i aconseguim quedar-nos adormits. Ens desperten uns crits. Són els vigilants. Ens busquen i ens hem d'amagar.
De pressa, veniu cap aquí,
xiuxiueja la nostra mare. Correm sense parar fins que de sobte un home, a qui no hem vist mai abans, apareix del no-res. Ens diu que ens ajudarà. La mare li dona uns quants diners i ell ens porta fins a l'altra banda del mur. És fosc i, per sort, ningú no ens veu.
El nostre viatge encara no ha acabat,
ens explica la mare.
Encara ens queda creuar el mar infinit que s'allargassa davant dels nostres ulls.
Com ens ho farem? Hem pujat a una barca plena de gent. No hi cap ni una agulla i no para de ploure. Però el temps passa mentre expliquem històries. Contes de monstres terribles i perillosos que s'amaguen en aigües profundes sota el nostre vaixell, preparats per engolir-nos si naufraguem. La barca es balanceja mentre les ones es fan més i més grans. Sembla que el mar mai no s'acaba. I aleshores inventem noves històries. Històries sobre la terra cap a on anem, on hi ha grans boscos verds, plens de fades que dansen i ens regalen encanteris per acabar la guerra. A trenc d'alba veiem terra per primera vegada en molts dies. La nostra barca s'apropa en silenci a la riba. La mare ens diu que tenim molta sort d'estar tots junts encara. Ja hem arribat a un lloc segur? Li hem preguntat.
Ja falta poc,
contesta amb un somriure cansat. Continuem el viatge molts més dies i moltes més nits. Passem moltes altres fronteres. I des del tren miro cap amunt i contemplo els ocells. Sembla que ens segueixin, ells emigren com nosaltres. El seu viatge, com el nostre, és molt llarg, però ells no han de creuar cap frontera. Desitjo que, com aquests ocells, un dia nosaltres també trobem una nova llar. Un lloc on viure en pau i començar de nou la nostra història. Aquest llibre explora amb una gran sensibilitat les difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar del caos i de la tragèdia. La resistència de l'esperit humà davant l'adversitat i el meravellós poder de l'esperança. El viatge. De Francesc Cassana, de l'editorial La Petita Impedimenta. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Avui arribo a l'escola, les cames tinc tremolant, i això no mola, entro i dic hola, i uns que ja s'estan burlant. La penya que no s'entera, el profe no n'és conscient, tot sol m'espera a la carretera, d'angoixa enmig de la gent. Mama, em sento sol, com un mussol, si corro lent sóc un cargol, si marco gol, colleja el vol, fins al partit del futbol. I em diuen que torni al bressol, em quedo trist sense consol, crec que aviat ja perdré el control. Vols riure de mi? Podem parlar-ho. No m'he de gust? Has d'aguantar-ho. Tu vols que jo passi a parlar-ho? Jo dic que stop, tu ja paro. Ja paro. Vols posar-te a la meva pell? No és fàcil quan et sents el rei. Però els d'aquí baix sí que ens importa, i deixarem ben morta la falta de respect. Podries estar fent sushi, pudding, trekking, camping, però en tot cas deixa d'estar fent bullying. Fins i tot bullying, feeling, feeling, Beijing, meeting, shopping, coaching, all my loving, però no et dediquis al bullying. I ara el tema de les bromes són molt bones, però potser no tan adones que podries fer riure totes les persones. Us sou gordos, unes altres són molt mones. Voltes i voltes al mateix sembles un microones. Anem a mirar-nos al mirall, gallina i gall, que no hi ha superhomes. Per molt que et passis al raspall, a tots ens fa tan plomes. No hi ha cos de metall, podem tenir males estones, però podem tenir moments guai, ja vas pillant les ones. Ja pots baixar l'arma, jo vaig desarmat. Millores el karma i estem relaxats. Tot el que tu llences és el que rebràs. Tu dius el que penses, doncs pensa en quan m'abraçaràs. Ja no ens farem els morts, que tots junts serem més forts. Ara mirem el problema i no girem la vista allò. Deixa'm pau el meu amic, de l'insult ja no m'enric. Ara només el que setja serà el raro, serà el fric. Podries estar fent surfing, footing, trekking, pudding, piercing, carding, wedding, punching, coming, però en tot cas deixa d'estar fent bullying. Fins i tot chilling, grasping, running, mopping, jumping, jumping, missing, all my loving, però no et dediquis al bullying. Pots posar-te la meva pell, no és fàcil quan et sents el rei. Però els d'aquí baix sí que ens importa, i deixarem ben morta la falta de respecte. Pots posar-te la meva pell, no és fàcil quan et sents el rei.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El ventafocs. Hi havia una vegada un rei i una reina que vivien en un palau. Tenien un fill, el príncep, que creixia la mar de feliç i sense gaires preocupacions, perquè, tot i ser ben jove, ja sabia què faria a la vida: ser rei. Un dia el rei va morir i la reina va decidir casar-se en segones núpcies amb un senyor galant que tenia dos fills, que es convertirien en els germanastres del príncep. La mala sort va voler que, al cap de poc temps, la reina també morís. El nou rei volia que un dels seus fills fos el seu successor i no pas el príncep. Per això el rei i els germanastres almenys tenien. No li parlaven, no jugaven amb ell, no l'ajudaven, ni tan sols el deixaven assistir a les classes d'aprenent de rei. Se'n mofaven i li deien...
Borinot, sapastre, no seràs ningú, no faràs mai res de bo a la vida, no saps fer res de res.
Per tal de no tenir-lo voltant per palau, li van donar una feina ben simple i senzilla. Faria de ventafocs. De bon matí hauria d'encendre les espelmes, les torxes i les llars de foc de totes les sales. Durant el dia hauria de ventar els focs per mantenir-los vius. I a la nit els hauria d'apagar per evitar un incendi mentre tothom dormia. El nou rei va decidir organitzar una festassa perquè els prínceps demostressin les seves virtuts i destreses. Així ningú no dubtaria que eren els millors per ocupar el tron. Tot el reialme hi havia estat convidat i a mitja tarda va començar a arribar la gent. Els germanastres van demostrar les seves habilitats. Van muntar a cavall, van lluitar amb l'espasa, van fer tir amb arc, van lluir les seves millors gales... I a la traca final, al ball. En sonar la música, els prínceps van saltar la pista de ball i es mogueren amb ritme davant totes les dames, damiseles, joves i cavallers. Els convidats se'ls van unir ràpidament. Aquell dia, el ventafocs s'havia llevat més d'hora que de costum per escalfar totes les sales de palau i, mentre ventava els focs, mirava de reull com tothom s'ho passava d'allò més bé. Sempre havia pensat que seria el rei i ara s'havia convertit en el servent més humil de tots els servents. Ningú no se'l mirava, ni s'adonaven de la seva presència. I, a més, s'avorria tant. En caure la nit, la gresca continuava a palau, però el ventafocs estava baldat d'haver matinat tant. La mosca li anava pujant cada vegada més al nas, fins que al final, ben empipat, va decidir que ja era hora d'anar a dormir. Així doncs, va anar apagant totes les espelmes i torxes i el palau es va quedar completament a les fosques. Es va fer el caos. La gent xisclava i corria com a boja. Els germanastres, els primers de tots. Els convidats anaven amunt i avall, xocaven entre ells, rodolaven escales avall... a poc, tothom va fugir i el palau es va quedar a les fosques. I en silenci, el ball havia acabat. L'endemà al matí, el ventafocs va ser, com sempre, el primer de llevar-se. Però en sortir de la seva cambra va exclamar sorprès.
Renoi, què és tot aquest desordre?
Quan ho van sentir, el rei i els germanastres van córrer a veure què havia passat. El palau estava ple de sabates, sabates i sabates. N'hi havia pels passadissos, per les escales, a dins dels armaris, damunt les espelmes... La gent les havia perdut quan fugia cap a casa seva.
Això és un desastre. Mira que no ets de sabatot. No saps ni fer bé de ventafocs.
Li va etzibar el rei.
Ara hauràs d'endreçar-ho tot.
Durant 3 dies i 3 nits, el ventafocs va haver de netejar, endreçar i classificar totes aquelles sabates i col·locar-les a la sala dels objectes perduts, que aviat va quedar petita. Va recollir sabates de tots colors i mides, de seda i de cristall, amb llaços i lluentons, de xarol i de ballarina, botes de caminar i espardenyes, sabates de taló, botes camperes i, fins i tot, també alguna xancleta i algun esclop. A mesura que les recollia, les anava organitzant per número, model i color. La mitjanit del tercer dia, quan el rellotge tocava a les 12, va trobar la sabata més bonica que havia vist mai. Era austera i feta d'espar, sense fils d'or ni llaços, però tan ben trenada i cosida que s'acostava a la perfecció. El ventafocs va quedar admirat davant d'aquella obra d'art.
Tant de bo un dia jo pogués fer alguna cosa tan ben feta.
Va sospirar el ventafocs. Així va ser com va decidir buscar la persona que li calcés la sabata. Dit i fet, va marxar amb els focs a mig avivar. Va trucar a les portes de totes les cases del reialme. Tothom se l'emprovava, però no encaixava en cap peu. Quan ja gairebé havia perdut l'esperança, va trobar una caseta en un racó del bosc. Era modesta i amb un rètol on deia «sabateria».
El ventafoc va picar i va obrir una donzella que duia una sabata en una mà i uns cordons en l'altra.
Passa, passa. Què busques? Vols unes sabates noves? Vols emprovar-te el meu últim model? He creat unes sabates ideals per córrer. En diré les corredisses.
Mentre la sabatera xerrava, el ventafocs la mirava amb adalit. Sabia tantes coses i era tan bona en la seva professió. Fins i tot li agradava el desordre que hi havia dins la sabateria, amb totes les sabates desaparellades i amuntegades. El ventafocs es va presentar i quan li va ensenyar la sabata, la noia va fer un gran somriure i, ensenyant-li el peu descalç, va dir...
Oh, la meva sabata! La vaig perdre el dia del ball i amb la feinada que tinc encara no havia pogut fer-me'n unes de noves.
Com és natural, la sabata va entrar al peu com un guant. N'havia trobat la propietària. Quan la sabatera es va donar de la cara de felicitat del ventafocs, es van mirar de fit a fit i es van somriure. Ell li va explicar que no li agradava gens la feina que feia a Palau, que tenia ganes d'aprendre a fer alguna cosa per si mateix. La sabatera li va proposar que es quedés amb ella i aprengués l'ofici. Així va ser com el ventafocs va trobar una professió que l'omplia i, de passada, el seu gran amor. Al cap de poc temps, el més gran dels germanastres va ser coronat rei. Com era costum entre els artesans, el ventafocs li va enviar un regal, el primer parell de sabates que havia cosit tot sol. Quan el nou rei se les va calçar, li van semblar magnífiques. La sorpresa va ser gran quan van descobrir que el sabater era ni més ni menys que el ventafocs, aquell de qui tant se n'havien mofat. Ell, el rei, vivia a palau, gaudia de molts luxes i no havia de fer gairebé res. Els dies se li feien eterns, però s'avorria com una ostra. El ventafocs, en canvi, havia aconseguit ser feliç fent allò que més li agradava. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. El ventafocs. Vivim del cuento. Il·lustracions Ona Causa. De l'editorial Baula.
A mi m'encanta el himne dels somnis.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Es l'hora dels somnis.
música i contes a Ràdio Sant Cugat.
És carnaval.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Si mires el que t'envolta, tu veuràs que sempre hi ha un motiu per celebrar.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El gegant del Pi ara balla, ara balla. El gegant del Pi ara balla pel camí. El gegant de la ciutat. Petit quan balla, balla amb la mà, mà, mà. Amb el dit, 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 ara balla el Jan Petit. El Jan Petit quan balla, 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 balla. El Jan Petit quan balla, balla amb el peu, peu, peu. Amb la mà, 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 amb el dit, 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 ara balla el Jan Petit. El Jan Petit quan balla, 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 balla. El Jan Petit quan balla. Balla amb el cap, amb el cap, 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 amb el peu, 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 amb la mà, 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 amb el dit, 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 ara balla el Jan Petit. El Jan Petit quan balla, 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 el Jan Petit quan balla, balla amb el nas, amb el nas, 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 amb el cap, 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 amb el peu, 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 amb la mà, 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 amb el dit, ara balla el Jan Petit.
Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Les tres reines d'Orient. La història va anar més o menys així. A Orient hi havia tres reialmes petits i veïns. Els tres reis eren savis, mags i amics, i les tres reines eren amigues, eixerides i generoses. Tot hauria anat com una seda si no fos perquè aquells tres matrimonis no tenien fills, i això els entristia una cosa de no dir. El rei blanc, el rei ros i el rei negre, quan es feia fosc i es posaven tristos pel fet de no tenir hereu ni pubilla, pujaven al terrat del seu palau per esvergir les penes. Es distreien mirant els estels. Ves a saber què hi buscaven. Una nit de cop i volta, la reina blanca va sentir el seu home cridar.
Criats! Patxes! Correu! Afanyeu-vos! Marxem!
I el seguici va sortir tan a correcuita de palau que la reina blanca no va tenir temps ni de posar-li la bufanda al rei.
On deuen anar?
Va estranyar-se la reina. La reina blanca va trucar a la seva veïna, la reina rossa, i li va preguntar si el seu home, el rei Melcior, era allí.
No, noia,
va respondre-li la reina rossa.
Aquí no hi ha ni el teu home ni el meu Gaspar, que aquesta nit s'estava al terrat, com sempre, i no sé què li ha agafat, que ha sortit esperitat, ni temps he tingut de fer-li una abraçada.
Aleshores, la reina blanca va telefonar a l'altra veïna, la reina negra, i li va fer la mateixa pregunta.
Què és a casa teva, el meu home?
No,
va respondre-li la reina negra.
El meu reiet, en Baltasar, també estava mirant-se les estrelles, com sempre, i no sé pas què deu haver vist, que ha sortit raven amb tots els criats i camells. Ni temps hi ha hagut de fer-li un petó.
Les tres reines estaven ben estranyades. No els quedava més remei que esperar la tornada dels seus homes per saber què havia passat i on havien anat els tres reis. I van haver d'esperar 15 dies ben bons. No va ser fins dues setmanes després que els van veure tornar assedegats, bruts i polsosos, però amb una cara de Pasqües que feia bo de veure. Les tres reines els esperaven a la cruïlla que separava els tres reialmes, les tres amb les mans als malucs, amb el posat ferreny i un somriure de cascabells als ulls.
Es pot saber on éreu tots tres?
Ah, si ho sabíeu.
Van sospirar els tres reis aixecant els ulls en l'aire, amb un record entendrit.
Doncs no, no ho sabem. I, de fet, ens agradaria molt saber-ho. Au, vinga, expliqueu-vos.
Primer, deixeu-vos dutxar-nos, menjar i beure. Hem passat moltes peripècies per tornar a casa.
Un cop nets, refets i clanxinats, el rei Melcior, el rei Gaspar i el rei Baltasar van començar a explicar-se.
Bé, tu aquí, heu de saber i entendre,
va contar el rei Melcior,
que vam marxar a correcuita perquè aquella nit, com tantes d'altres, tots tres havien pujat al terrat per veure si alguna estranya conjunció dels astres ens podia indicar on, quan i com trobar un hereu, un nen o una nena. Tant se val.
I sí, sí, vam veure una estrella formidable i meravellosa,
va continuar el rei Gaspar,
amb una cua d'estels al darrere, indicant-nos que cap a la banda de Betlem hi havia nascut un infant que, sense ser ben bé el nostre, podia ser i seria com si ho fos.
Aleshores, és clar, vam córrer a comprovar si el que anunciava aquell estel amb cua era veritat o no,
va concloure el rei Baltasar.
I què vau fer, aleshores?
Va preguntar la reina Blanca.
Nosaltres? Allà mateix el van proclamar príncep hereu dels reialmes dels blancs, els grocs i els negres alhora.
Això vareu fer, i res més?
Es va sorprendre la reina rossa.
Ja ho crec que sí. Ens vam agenollar, cerimoniosament, davant seu, com hereu i senyor nostre que era.
I no vareu oferir-li res a aquella criatura?
Va indagar la reina negra.
Ja ho crec. Duiem els camells carregats del bo i millor. Li vam fer uns presents dignes d'un monarca. Or, encens i mirra.
Les tres reines van fer un bot de la cadira quan van sentir allò.
Ai, ai, ai! Quina mena de mag sou vosaltres! Tan savis i tan pastetes! A qui se li acut regalar això a un infant?
Els tres reis van fer uns ulls com unes taronges. Tan contents que venien, i ara resulta que havien fet un disbarat.
Doncs què hauríem hagut de fer?
Aleshores, la reina blanca, la reina rossa i la reina negra, d'allò més decidides, van començar a fer la llista d'allò que hauria calgut fer i no havien fet.
El primer que hauria convingut és deixar de banda les vostres pesades cerimònies de reialmes i de prínceps hereus. Als infants petits tant se'ls dona de l'or, l'encens, la mirra i la corona. Ni saben què és ni per a què serveix això. I encara prendrien mal si s'ho empassaven. Si tan nuet estava aquell nadó, més servei li haurien fet uns bolquers o uns peucs o un llitet, una flassada i un pijama calentó.
Ara bé, el que els fa il·lusió de debò a les criatures de totes les mides, colors i edats són les joguines, cavallets de cartró, nines, peluixos, microscopis, calidoscopis, jocs d'ordinador, disfresses, trencaclosques, trens elèctrics, cotxes i vaixells pirates.
Oh!
Van compunyir-se els tres reis.
L'hem ben esguerrada, nois.
I ara, què hi podem fer?
La reina blanca, la reina rossa i la reina negra es van agafar per les espatlles fent pinya i van estar una estona xiu-xiuejant entre elles. Després van proclamar.
Ja tenim la solució! Ja sabem què cal fer! No sou savis? No sou mags? No ho endevineu? Què podríeu fer perquè tots els nens i les nenes del món, ja siguin blancs, grocs, negres, verds o vermells, sabessin que els estimeu com si fossin fills nostres i us miressin i esperessin almenys un cop a l'any amb l'alegria i l'afecte i la confiança que hi havia als ulls d'aquell nadó de Betlem?
El rei blanc, el rei ros i el rei negre es van agafar per les espatlles fent pinya i van estar una bona estona secretejant entre ells. Després van proclamar.
Completament d'acord. Per a què el voldríem, un príncep hereu? Si podem estimar tots els infants d'aquest món com si fossin fills nostres de bo de bo. Ja sabem què cal fer i com ho podem fer. Que per alguna cosa som savis i mags d'Orient. Cada any tots els nens i nenes del món, siguin del color que siguin i tinguin l'edat que tinguin, poden esperar la nostra reial visita, ja que des d'ara els prometem que vindrem carregats de regals de bo, sobretot de joguines i una mica de carbó, esclar, per aquells que hagin fet algun disbarat tan gros com el que hem fet nosaltres aquest any. Així ho prometem i proclamem i que consti en acta, amb data d'avui mateix, 6 de gener.
La reina blanca, la reina rossa i la reina negra van somriure entendrides i enriolades. Van abraçar els seus reiets amb una besada molt poc monàrquica i amb l'ajut dels seus patges es van apressar a organitzar la feina que hi havia en aquells tres petits reialmes d'Orient. Des d'aleshores endavant, si calia que cada 6 de gener, cada infant rebés una joguina, si més no. Com així ha estat d'aleshores ençà, perquè la promesa d'aquells tres reis d'Orient fa anys i panys que es compleix puntualment. i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Les tres reines d'Orient, de Teresa Duran, Editorial La Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. Música i contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El ball de l'elefant. Records de l'Índia. Quan l'avi va arribar de l'Índia, feia fred. Àngeli li va fer una bufanda vermella de llana i Rabí li va comprar unes sabatilles empelfades per als peus.
A l'Índia fa calor, avi?
Va preguntar-li Rabí.
Sí, Rabí, moltíssima.
Va dir l'avi.
El sol és un ésser molt ferotge. Escalfa més que 100 fogons alhora. De matinada, rodola pel cel com una pilota en flames. Després es descargola i resulta que és un tigre salvatge. Per sopar menja pebrots vermells picants. Després, de tanta calor i tanta set que té, no para de fugir i rondinar tot el dia. A la nit, quan les estrelles comencen a brillar a la Via Làctea, es veu un bol de llet de coco i després s'adorm.
L'avi va portar regals per a tothom. Un sari blau per a la mare, una capsa de fusta de sàndal per al pare, braçalets de plata per a en Hali i un estel vermell i daurat per a Rabi. L'avi i Rabi se'n van al parc amb l'estel.
Avi, com és el vent a l'Índia?
Quan bufa del desert de l'oest, Rabi és fort. Galopa i esbufega estrepitosament com un cavall salvatge. Pren d'una revolada els estels als nens i se'ls endú més enllà de les muntanyes i de l'oceà. De vegades és un ventet delicat. Aleshores passa xiu-xiuejant entre els arbres i fa dormir les fulles.
I com és la pluja?
La pluja del monsó sembla una cortina de plata, com els braçalets d'Àngeli. Es deixa caure en cascada des del cel i forma molts miralls al terra. Les gotes de pluja s'altironeixen d'aquí cap allà, com peixets de plata. Quan el sol i la pluja es troben, fan un arquiris que travessa el cel d'una punta a l'altra.
Els arquiris són iguals que els d'aquí?
Va preguntar-li Rabí.
Un arquiris a l'Índia, Rabí Beta, és com set saris estesos enmig del cel per aixugar-se. Un de vermell com la síndria, un de taronja com les llenties, un de groc com el safrà, un de verd com els lloros, un de blau com el blauet, un d'indi com el profund oceà, un de violat com un cel en tempesta just abans que el tro retrunyi.
Rabí va acompanyar el seu avi al mercat i van comprar gingebre, peix, llenties, iogurt i cogombres i una flauta de bambú per a Rabí.
Avi, hi ha neu a l'Índia?
Sí, Rabi, molt amunt, al nord del país hi ha els Himalaies. Els cims coberts de neu són com gelats gegants, molt freds i blancs, que se't desfan a la llengua. La neu fa que els cims de les muntanyes es mantinguin frescos quan el tigre abrusador rugeix al migdia.
A l'hora de sopar, la cuina va omplir-se de perfums deliciosos. La mare i Àngeli van fer dalt
en una cassola i van posar-hi claus i cardamom. Van fregir peix i ceba fins que van quedar ben daurats. El pare va ficar cúrcuma, coriandre i comí i van barrejar-los amb el peix i el iogurt. Àngeli va portar l'arròs i Rabí va parar a taula. Després van seure per sopar.
Avi, ets molt vell?
Rabí, fill, calla!
Va dir la mare. Però l'avi es va posar a riure.
Sí, Rabí Beta, ja ho veus. Vell i colrat com terra de jardí i arrugat com una nou. No tinc gaires dents i no puc mastegar bé, però vaig tirant amb el que tinc.
Has vist mai cap elefant, avi?
Va preguntar-li Àngeli.
I tant que sí! Quan era un nen, com ara Rabi i tu, veia com els elefants desfilaven a la festa de Diwali. Portaven un houda de seda, blau com el paó reial, on anaven asseguts els prínceps. Els carrers bullien de gent i les flors ho engalanaven tot. Per tot arreu hi havia garlandes de fragant llesamí i campanetes. Per guarir-nos ens posaven flors d'ibisc darrere les orelles, blanques, vermelles i grogues. Menjàvem embafadors dolços de coco i ametlles i encenien focs d'artifici al carrer. Sentíem el repic de campanes i gongs i el ressò de molts tambors.
Avi, escolta, aquest és el meu ball de l'elefant.
Ball de l'elefant preciós. Has de practicar-lo molt i potser algun dia un elefant el ballarà per tu.
Després de sopar, Àngeli va treure les pintures i els rotuladors i amb Rabí i l'avi van dibuixar un mapa de l'Índia.
La forma de l'Índia,
va dir l'avi,
és com l'orella d'un elefant.
I van pintar tigres, paons i cocodrils, elefants, serps i micos. Van pintar de blau el gran riu Ganges i els gelats de neu dels Himalaies. Van pintar els deserts de l'oest, els boscos d'elefants de l'est i el gran sol rogent del sud.
Avi, tu m'estimes?
Rabí Beta, ets càlid com un nen acabat de néixer, sedós com la flor del frangipani, dolç com el suc de mango. I t'estimo molt. Ara és hora de dormir.
Rabi es va adormir i va somiar en un bosc espès i verd, on la lluna es banyava en un riu platejat. A la nit, sobre l'herba fosca, una forma grisa i enorme va balancejar el cap i va bellugar les grans potes. Rabi va acostar-se la flauta als llavis i mentre tocava va veure l'elefant ballar un ball en silenci. Aquest és el ball de l'elefant de Rabi. És al sud d'Àsia i ocupa la major part del subcontinent indi. Comptant la superfície de terra i d'aigua, l'Índia és el sisè país més gran del món, amb una població de més de 1.000 milions d'habitants. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El ball de l'elefant. Records de l'Índia. Un conte d'Intermón Oxfam, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis.
El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.